Avui fa un any que Hamas va atacar Israel provocant més d'un miler de morts i prenent més de 200 hostatges. La resposta d'Israel va ser un atac indiscriminat contra la franja de Gaza que ja ha provocat milers de morts, ferits i milions de desplaçats. Això se li suma que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ampliat recentment l'ofensiva obrint nous fronts, per exemple, contra el Líban. Per parlar de tot plegat, avui tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel en Jordi Armadans. Ell és politòleg, periodista, analista de Pau i Conflictes. Bon dia, Jordi, gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Un any després, ja hi ha alguna explicació per entendre el que va passar el 7 d'octubre de l'any passat amb l'atac de Hamas en territori israelià?
Bé, si per entendre's vol dir una mica el que, com va poder ser, no? que hi hagués aquesta acció tan brutal, tan gran, no? Diguéssim, que no passés desapercebuda inicialment. Han sortit bastantes informacions periodístiques israelianes i també el New York Times, en els quals s'ha confirmat que hi havia indicis, que la intel·ligència israeliana va detectar alguns indicis d'algunes coses, però o bé no van acabar de valorar bé, o bé van pensar que eren simples conjectures, però que no hi havia una operació concreta que s'anés a desenvolupar. El que és cert és que està clar que els van agafar desaprevinguts, no? I d'alguna manera va ser un xoc en aquest sentit, i socialment parlant, per molts israelians i israelianes, la sensació de desprotecció i de que l'estat que israelià teòricament sempre està pendent, no?, de protegir la seva ciutadania, doncs que va fallar clamorosament en aquest sentit, no? I que, per tant, més enllà dels atacs en si mateixos, que van ser molt bèsties, a més va generar un gran impacte per la sensació de vulnerabilitat, no?, que va patir el set israeliana.
Clar, molta gent li sorprèn que hi hagués aquest atac i que hi hagués aquest, per dir-ho així, aquesta feblesa de seguretat en aquesta situació, i en canvi recentment l'exèrcit i els serveis d'intel·ligència israelians fossin capaços de fer el que van fer, no?, amb els busques i amb els walkie-talkies de Hezbollah.
Sí, sí, sí. Està clar que és i per molta gent, a l'octubre, novembre de l'any passat, molta gent a Israel, no?, era la sensació de dir, bueno, el nostre govern ha fracassat estrepitosament, d'una manera molt galdosa, no?, i això cal exigir responsabilitats, no? O sigui, és un sentiment molt compartit per molta gent a Israel, al marge de les ideologies polítiques que tinguessin, no? I és cert que contrasta amb moltes coses prèvies i recentíssimes en les quals es demostra, doncs, aquesta suposada capacitat tecnològica de control i de seguretat que Israel sempre ha mostrat, no? Però bé, em sembla que també és evident que, més enllà de mala gestió, incapacitats o el que sigui, n'hi ha cap maquinària que funcioni sempre perfectament bé, no? Sigui tècnica, sigui humana, i per tant, en aquest sentit, òbviament, la seguretat perfecta mai existeix.
Això també demostra el que va passar fa un any, l'estat de seguretat o d'impunitat, en certa mesura, que sent Israel davant dels seus veïns?
Bueno, portem aquesta situació des de fa moltes dècades, no?, en les quals Israel va patint alguns atacs per part d'algunes milícies armades, i en general, doncs, hi ha una resposta absolutament brutal, no?, per part d'Israel, molt enormement superior al que pateix, i tot això en un context d'un conflicte que no està resolt, que això no ho hem d'oblidar, no? Més enllà del que podem mirar el 7 d'octubre, podem mirar el 2006, podem anar mirant moments crítics d'aquesta situació que s'ha desenvolupat en tot aquest temps, però el cert és que és una situació en la qual el conflicte polític de fons continua no resolt, no? No hem d'oblidar que Nacions Unides, quan el 47 fa una proposta de partició del territori històric de Palestina amb un estat palestí i un estat israelià, l'estat israelià existeix, l'estat palestí no existeix, no? És que, per tant, una cosa tan bàsica com aquest element fundador de com es decideix la situació política en aquell moment, doncs encara no està resolta, no? Per tant, aquest context també de manca de resolució del conflicte és un caldo de cultiu per moltíssimes coses, no?
I per dir-ho d'una manera més a la curta, Què és el que impulsa Hamas a fer l'atac de fa un any, del 7
d'octubre? Bueno, hi ha moltes hipòtesis, òbviament, totes són hipòtesis, perquè de fet, que, fins on jo sé, un informe en profunditat sobre el perquè de l'acció de Hamas, doncs ni els millors especialistes en Hamas el tenen, no? Tot apunta que hi havia la voluntat de fer una acció contundent, que d'alguna manera el tema palestí, que semblava que estava, doncs, entre oblidat o d'alguna manera amb segones carpetes, no tornés a florar, no? De fet, és significatiu que relativament poc abans del 7 d'octubre de l'any passat, un alt diplomàtic nord-americà, en una entrevista pública, no, deia, doncs, que, bueno, que el tema palestí estava, que no generava cap conflictivitat ara mateix, no? O sigui que hi havia una percepció generalitzada que això estava allà, diguéssim, encasillat, no? Però que potser no generava cap tipus de situació crítica. I probablement Hamas el que volia era una mica que això tornés a emergir la llum pública, que hi hagués consciència que hi havia un tema per resoldre. També hi havia tots aquests acords bilaterals que Israel estava pactant amb alguns països àrabs, en els quals, per dir-ho manera, s'intentava normalitzar les relacions diplomàtiques entre Israel i alguns estats àrabs, però sense obviant el tema palestí, no? I aquest tipus d'acords s'anaven ampliant, semblava que hi havia una certa imminència en que s'assignés amb Aràbia Saudita, amb tot el que representava per la seva potència i presència a la regió, i també semblaria que això potser era un dels elements que Hamas intentava, no? Curtcircuitar aquesta línia d'acords que en el fons no obviaven el tema palestí.
Clar, això que tu comentaves també pot sorprendre, no?, a la gent, aquest fet que no, que els països àrabs en el seu conjunt no hagin sortit a donar suport a Hamas o a Palestina. Com s'ha d'entendre tota aquesta situació? Quins són aquests factors que fan que es parli molt de Hezbollah, de l'Iran, dels Houthis al Yemen, en canvi no es parli d'Aràbia, d'Egipte, sí, tingui aquest paper com de mediador independent?
Bé, històricament, ja des de l'inici, no? És a dir, quan Nacions Unides proposa el pla de partició i proposa la creació d'un estat jueu dins del territori històric de Palestina, els països àrabs reaccionen molt negativament i diuen que això, doncs, és inacceptable. I, de fet, doncs, les primeres guerres durant les dues dècades següents en general són iniciades per algun país àrab o per una coalició de països àrabs. Però en general s'ha de dir que ja porten molt temps en el qual els països àrabs han d'alguna manera desconnectat una mica del conflicte, de la situació. En pateixen circumstàncies, no? Per exemple, Egipte és evident que en pateix molt, el Líban, però d'alguna manera, des d'un punt de vista polític i diplomàtic, bueno, s'han desimplicat, no? De mirar a trobar una solució. I, per tant, això fa que la posició palestina estigui relativament afeblida, no? És a dir, que per una banda trobem que Israel, doncs, té un suport espectacular, no?, dels Estats Units, és una de les principals potències del món, i per part de l'àmbit palestí, els països àrabs de forma retòrica donen suport, però de forma, podríem dir, implicada o políticament, diplomàticament d'alt nivell, doncs no acaben d'implicar-se, no? Per tant, això, bueno, això és una de les situacions de desequilibri enorme d'aquest conflicte, no? Quan la part palestina està, a banda que no té estat, que està subjugada i oprimida, no té pràcticament valors a nivell internacional, mentre que Israel, doncs, té la potència d'un estat al darrere i el suport de bona part d'Occident, no? I, per tant, això és un desequilibri que, lluny de que alguns pensen que això va bé, en el fons és un desequilibri que genera una frustració i una ràbia que fa que les coses no vagin bé, no? Mm-hmm.
Ara, tu parlaves del suport d'Estats Units a Israel. El 5 de novembre, en un mes, hi haurà eleccions als Estats Units. Sí. És indiferent qui governi la Casa Blanca per aquest suport a Israel? És a dir, demòcrates i republicans, sigui qui sigui, donaran sempre suport a Israel?
Sí, d'alguna manera no hi ha una fractura especial i així com a molts temes entre republicans i demòcrates hi ha un abisme, podríem dir, ideològic i polític, amb el tema Israel-Palestina no hi ha una especial diferència. Sí que és cert, òbviament, que el Partit Demòcrata, doncs, té una major sensibilitat, podríem dir, cap al que seria la llei internacional, els drets humans, etcètera, etcètera, i que, per tant, en general, doncs, hi ha més sensibilitat podríem dir, donar suport a la part palestina, però tot això sense moure el suport, podríem dir, absolut cap a Israel. No? Per tant, podríem dir que entre republicans i demòcrates hi ha matisos significatius, importants, rellevants, però no grans diferències en aquest aspecte. No? Per tant, es pot dir que guanyi qui guanyi, el suport israelí serà igualment. La diferència és que amb uns seran suport a Israel sense res més i els altres serà suport a Israel, en el cas de demòcrata, però amb una mica de preocupació o d'atenció pel cas palestí. No? La situació dramàtica d'ara és que ens trobem que en context de pràcticament d'aquí un mes eleccions, doncs no hi ha cap moviment per part de cap dels candidats, especialment Kamala Harris, per generar cap situació que li pugui fer perdre algun vot, no? I això vol dir que pràcticament no es mouran i que, per tant, malauradament vol dir que Netanyahu té la sensació que té camp lliure i que no té cap mena de límit pel que pugui fer, no? I això és una mica el que està passant ara. Segurament està Netanyahu amb la seva sortida pràcticament el que està intentant és doncs, aprofitar aquest mes i mig en el qual té una mica més d'impunitat que tradicionalment per fer el que cregui, no? I això és el que està passant, malauradament, és això.
Mm. Que ara parlaves d'aquesta impunitat que sent, fins i tot el divendres se li preguntava, no, a Joe Biden si es podrien bombardejar pous de petroli, i la gran preocupació és que no, que Israel no bombardegi els centres nuclears que té l'Iran. No sé si estem davant d'una opció real, vull dir, si és la vegada que més a prop estem de que Israel ataqui directament Iran amb pous de petroli, refineries, centres nuclears.
Està clar que estem en un moment especialment crític, perquè feia molts anys que no hi havia una guerra oberta, diguéssim, entre diversos actors de la zona, de la regió, i, a més, amb molta imprevisibilitat. És a dir, que es van succeint situacions en les quals un respon una altra acció, l'altre respon una altra acció, i això es va escalant. És a dir, el nivell d'escalada és constant. I, per tant, bueno, és a dir, que jo crec que fa un any era impensable el que va passar el 7 d'octubre. Molta gent va dir que la intervenció d'Israel a Gaza potser seria brutal, però seria curta. Ja portem un any i no té perspectiva d'acabar-se. A Cisjordània la cosa s'ha malmès també molt. I el Líbia han esclatat. En Iran estem a punt de que passin coses també. I que, bueno, d'alguna manera la situació es va greujant i es va escalant. I com més es complica, dues coses. Com més es complica vol dir més morts i més persones que perden la vida i més dificultat de resoldre la situació, és a dir, més complexitat. No? Per tant, allò que hauria de moure qualsevol actor polític que vulgui ser una mica responsable és intentar desescalar i aturar aquesta situació, perquè del contrari doncs estem entrant en situacions desconegudes i totalment imprevisibles.
Fins a quin punt la situació política local d'Israel i el context que afecta Netanyahu, no?, amb aquests persecució per corrupció, etc., influeix sobre aquesta ofensiva. És a dir, podem dir que Netanyahu utilitza Gaza, els enemics externs, per intentar guanyar popularitat i mantenir-se al poder?
És una possibilitat. Jo no ho puc afirmar al 100%, però òbviament hi ha molts indicis de que aquesta fugida endavant, no? Perquè al final, per tinguis la perspectiva que tinguis, has d'intentar veure des d'un punt de vista tècnic com acabes la situació a Gaza, no? I com és el després de Gaza. I no ha donat cap pista a Netanyahu en aquest sentit. Ha dit coses contradictòries, ha dit que no vol ocupar, però ha dit que no permetrà que governi Hamas, però tampoc l'Autoritat Nacional Palestina. És a dir, és una situació de no saber exactament què té el cap, al marge que el que tingui el cap estigui bé o malament, és igual, però no se sap ben bé què té el cap. I aquesta fugida endavant, jo penso que sí que lliga, d'una banda, en que té problemes judicials pendents greus que d'alguna manera doncs, ara queden doncs, posposats. Tenia una situació que ara no sé si puc afirmar-ho això tant, però fa un mes, no?, haguéssim pogut dir clarament que tenia una situació de desgast, d'imatge molt important dins d'Israel i que el que li demanava a l'oposició, que és anar a eleccions per clarificar l'escenari, segurament les hagués perdut o no s'hagués ni tan sols pogut presentar, no? El Likud no l'hagués deixat presentar, diguéssim. Això era l'escenari. Per tant, en la mesura que vagi allargant l'escenari de judicial, però també l'escenari de que políticament quedi esborrat del mapa, doncs, bueno, segurament més allargui, això es va posposant, no? I d'alguna manera la seva imatge ha pujat el darrer mes, no?, dins d'Israel. Per tant, això són elements. Després també hi ha el govern d'Israel, és un govern actualment, els darrers anys, és un govern molt ultra, no?, format per partits que no accepten cap de les coses que podríem dir que són més bàsiques en temes de drets humans, de llei internacional. Llavors també hi ha una pulsió dins del govern israelià per aprofitar tot aquest caos, per bueno, tot el que sigui expulsar el màxim de palestins i ocupar el màxim de territori palestí, doncs hi ha una part del govern israelià que això ho té claríssim que ho vol. No? Per tant, és una barreja de coses personals del lideratge de Netanyahu, també del caos que s'ha generat i també d'una voluntat política en accionista i clarament de bueno, doncs entre neteja ètnica i genocidi, diguéssim, no? D'escampar el màxim de territori per aconseguir-lo.
Tu parlaves d'això de la popularitat de Netanyahu. A vegades, des de la nostra perspectiva, veiem la ciutadania israeliana com un tot, no? com un bloc que dona suport a les polítiques del govern, etc. Però és cert que, el que tu comentaves, fins que l'Iran no va entrar obertament a la batalla, per dir-ho així, cada vegada la popularitat de Netanyahu estava més en qüestió, sobretot per la gestió dels hostatges, no? que sempre s'havia dit que era una política
Correcte.
Primordial d'Israel i que semblava que en aquesta Clar. Operació ja s'havia oblidat completament.
Sí, aquí hi ha dos aspectes. Una que és que des d'un punt de vista tècnic, al marge d'altres valoracions, la resposta israeliana cap a Gaza i en general, el primer objectiu declarat i oficial era recuperar les persones segrestades. I això s'ha vist que no és exactament així. Ha passat un any, pràcticament la totalitat d'hostatges alliberats han estat gràcies a acords i a negociacions, no a l'acció militar, i en canvi el centenar, que tampoc no se sap si estan vius, però el centenar d'hostatges que encara estan teòricament sota mans de Hamas, cada cop es va perllongant més la seva situació. No? Per tant, certament les famílies i la part de la societat israeliana que pateix bàsicament pels hostatges, doncs està relativament empipada amb Netanyahu perquè el que està fent és allargar una guerra, però no solucionar aquest tema. Però més enllà d'això, ho has dit, jo penso que això és molt rellevant de dir, perquè de vegades també en els conflictes acabem simplificant massa, no? I Israel és veritat que el camp de pau a Israel està molt empetitit els darrers anys, però a Israel hi ha ciutadans jueus que estan en contra, no d'aquesta guerra només, sinó estan en contra de l'ocupació de Gaza i de Cisjordània, estan en contra de les polítiques d'humiliació i d'opressió que Israel fa sobre els palestins, busquen un acord de pau, busquen una solució en la qual hi hagi un futur compartit entre israelians i palestins, i això existeix dins Israel, no? I per tant això també s'ha de recordar, hi ha manifestacions, ara mateix hi ha accions recordant les morts i els segrestats del 7 d'octubre israelians, però també recordant les morts de Gaza. És a dir, que, per tant, hi ha gent a Israel que no combrega amb aquesta deriva militarista i ultra que el govern israelià està practicant. No? I això s'ha de dir perquè també és part d'Israel. I és, per mi, des de la meva postura, és el part d'Israel que ens ha de permetre salvar la situació. Perquè si tot deriva cap a aquestes visions més bueno, de barbàrie, de genocidi, de violència, doncs no tenim cap solució. En canvi, la gent que d'alguna manera encara creu en els drets humans i la pau és la gent que pot ajudar a capgirar aquesta situació.
Quina és ara mateix la situació a Gaza?
És una situació absolutament esfereïdora des de tots els punts de vista. És a dir, totes les dades que coneixem, val a dir que no es pot entrar per part de la premsa internacional a Gaza perquè Israel no ho permet, però totes les informes que coneixem de gent interna, de periodistes d'allà, de personal humanitari i de Nacions Unides són xifres absolutament inimaginables, no? Més enllà de les 42.000 morts, més enllà de molta gent ferida, hem de tenir en compte que la majoria d'edificis de Gaza estan destruïts, per tant vol dir que no s'hi pot fer vida de forma normal, que tots els subministraments bàsics, no?, com aigua, etc., tot això està afectat. Molts hospitals estan destruïts. Bueno, per tant, si ara una situació precària fa un any, viure a Gaza en una situació precària fa un any, doncs ara és una situació absolutament dantesca. No? I que, per tant, hi ha problemes de gent, al marge de la violència i de les bombes i tot això, hi ha gent que pateix fam, que pateix set, que pateix malalties perquè no és fàcil de tractar tot això. Per tant, és una situació de molta barbària des del punt de vista de la violència, però de molts problemes humanitaris com trobaríem en una situació en la qual hi hagi un país que estigui patint sequera o fam. No? És a dir, que per tant, és tot això junt, no? I per tant és absolutament un present terrorífic per la gent que hi sobreviu com pot. No?
Tu ara parlaves de present. Quin és el futur per al poble palestí?
Ara mateix és un present i un futur immediat molt, molt depriment. Molt depriment i de molta injustícia i de molt de patiment, no? I en general, pel conflicte en general, també, no? Per mi l'única opció és que els estats i els poders del món se n'adonguin que no podem continuar més així. No podem continuar més així perquè, si fixem-nos, no?, en aquest any, si fem un balanç, no?, tu ho comentaves al començament, no?, les més de 1.200 morts israelianes, a més dels 42.000 morts palestines, hi ha 2.000 ja al Líban, 300 fins i tot a Síria, no? És a dir que, si continuem així, d'aquí un any ens tornarem a trobar i parlarem de xifres que el doble, a on ens haurà portat tot això? Enlloc, absolutament enlloc. Vull dir que jo penso que a més d'una crítica ètica a tota aquesta barbària que s'ha de fer absolutament, també s'ha de fer una crítica a dir, senyors i senyores, racionalment ens estem anant cap al desastre, això no té cap sentit. S'ha de trobar una solució política al conflicte. Qualsevol altra cosa és, a banda de més patiment humà, és més dificultat de resoldre el conflicte. I, per tant, és imperatiu que els governs del món s'impliquin en mirar a trobar una solució, que no és fàcil ara mateix, no és gens fàcil, però treballar en el sentit contrari és anar cap al desastre. I anar cap al desastre no només pels palestins i per Israel, sinó per tota la regió i al final per tot el món, perquè és un conflicte que no només irradia de forma per la gent que ho pateix, sinó irradia tota la regió i al capdavall arreu del món. Per tant, en aquest sentit, bueno, és prioritat de tot, hauria de ser prioritat de tothom mirar a trobar una solució raonable a aquest conflicte, perquè si no ens perjudica a tothom, òbviament, els palestins en primer ordre i a tota la gent que viu allà. No?
Creus que prosperarà d'alguna forma la denúncia de Sud-àfrica al Tribunal Penal Internacional?
Bé, d'entrada ja ha passat el primer filtre, no? Que va ser una denúncia que va ser admesa, no? Que hagués pogut estar rebutjada i va ser admesa. Per tant, ja és un primer indici que el tribunal ho investiga a fons, diguéssim, no? Ho investiga a fons i és un precedent, eh? És a dir, és veritat que som en un context en el qual el menyspreu per la llei internacional, per les convencions de guerra, per Nacions Unides, pels tribunals penals internacionals, tot això és l'ordre del dia, no?, per part dels estats i les potències, siguin dictatorials o siguin democràtics, que això és una mica trist, però bueno. Però, malgrat tot, és un precedent importantíssim. Al final, el Tribunal Penal Internacional, doncs, té una... i la Cort Internacional de Justícia, els dos organismes, que els dos tenen peticions pel que fa a la situació israelí i palestina, doncs són justícia internacional reconeguda internacionalment i que, per tant, els seus dictàmens, les seves resolucions, les seves ordres de recerca i captura tenen una rellevància claríssima, no? I, per tant, en aquest sentit, ara fa poc, no?, doncs vam veure, no?, com es decretava, doncs, que l'ocupació de Gaza i Cisjordània és una ocupació il·legal, que és evident que ho és, però en tot cas que ho digui des d'un punt de vista un òrgan de justícia internacional, doncs té un reconeixement i té un valor molt important, no? Per tant, jo penso que té valor, que és important i que sentarà una mica de càtedra a mirar de posar què caldria fer per abordar tota aquesta situació, no? Malauradament, els estats cada cop menyspreen més aquests organismes, però són imprescindibles aquests organismes. I més que menystenir-los, els hauríem de promoure, aprofundir i donar-los encara més marge d'actuació. Aquesta és una mica també la solució a nivell global, no?, de molts problemes que tenim. Però en qualsevol cas, important és i rellevant és.
Jordi Armadans, politòleg, periodista i analista de pau i conflictes, gràcies per haver vingut aquest dilluns per analitzar aquesta situació a Israel i a Palestina, a la Franja de Gaza, un any després d'aquells atacs de Hamas. Un plaer haver-te tingut aquí.
Gràcies a vosaltres.
Un quart de 10, fem una breu pausa i anem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.